Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 28 del Mussol Maltès, dedicat a la xocolata. Aquest producte que arriba a Europa de la mà de Colón cap a l'any 1500 i escaig i en poc temps s'escampa per tot el continent fent les delícies de nobles i plebeus. Actualment es consumeixen al món 7 tones de cacau cada any i Europa està al capdavant com a consumidor i Àfrica com el major exportador. El cacau, en forma de xocolata, és un poderós energètic que, a més, té altres propietats. Clar que aquí sempre hem tingut clar d'on venia la nostra vitalitat, no?
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
Però no parlaré de la xocolata com a producte per se, sinó com a instrument de Death by Chocolate, o sigui, mort per xocolata. El primer fascicle que dedicaré a crims vehiculats amb xocolata. Hi ha una novel·la titulada Death by Chocolate, aquí titulada exactament igual, Muerte por Chocolate, de l'escriptora Sally Bernathy, que és la primera d'una col·lecció a la que també dona nom genèric. Actualment ja hi ha 8 llibres publicats d'aquesta sèrie de Cozy Mystery. Ja sabeu, el cozy és un subgènere dins la novel·la criminal on tot és amable, fins i tot els crims, i que hi ha més amable que la xocolata. Sally Bernathy, l'autora, és una escriptora nord-americana de misteri policial edulcorat amb sobredosi de romanticisme. Nascuda el 4 de febrer del 1945, de signe Aquari, escriu novel·les que combinen misteri policíac light amb humor i coqueteig. Com deia, cozy mystery, barrejat amb chick lit, o sigui, literatura de noies, que entreté i té el mateix efecte que un cubell de gelat menjat amb cullera sopera per ajudar a superar desenganys familiars, amorosos i professionals. En la primera entrega, la traduïda com Muerte por Chocolate, la protagonista, la Lindsay Powell, que fa unes galetes amb espurnes de xocolata que estan de mort, es veu embolicada en un cas criminal que afecta a la Paula, la seva millor amiga, i, comptant amb l'ajuda d'un veí molt posat en informàtica, s'enfrontarà al perill per resoldre la situació. Tot molt d'estar per casa, i és que els assassinats amb xocolata tenen aquest punt domèstic que els allunya totalment de la novel·la negra. I per això, la lletra de la cançó Chocolate, de la cantant australiana Kylie Minogue, compara la textura tova i modelable de la xocolata amb les relacions amoroses.
Find me.
I ara us parlo d'una altra novel·la, també Cozy Mystery i romanticisme, que es titula, com no podia ser d'una altra manera, Death by Chocolate, la cinquena novel·la de la sèrie de misteri protagonitzada per Adi Foster i és de l'escriptora Kimberly O'Malley. Kimberly O'Malley és una escriptora nord-americana del mateix tarannà que la Sally Bernathy, que us he parlat abans. Escriu la primera novel·la el 2022 arrel d'una situació d'estrès que li ve donada per l'espera per una adopció després d'haver patit diversos problemes de gestació. Troba en l'escriptura un recurs terapèutic i en l'humor la seva salvació. I el 2018 escriu la primera novel·la amb l'Adi Foster i el seu entorn amb familiars i amics, ple de situacions divertides i entranyables. Les set novel·les, fins avui, que protagonitza l'Adi Foster, propietària d'una llibreria a Ocean Grove, a l'estat de Carolina del Nord, a la costa est dels Estats Units, segueixen un arc argumental únic que les fa seqüencials i demanen ser llegides en ordre. A Death by Chocolate, l'Adi Foster rep com a regal la inscripció a una classe de cuina amb un xef francès extremadament estereotipat i pagat de si mateix. Un cop acabada la classe, l'Adi s'adona que s'ha oblidat la seva bossa al restaurant del xef Guillaume i quan torna per recollir-la se'l troba mort al terra de la cuina després de que s'hagi menjat una de les tasses de mousse de xocolata quina recepta acabava d'explicar. I aquí comença tot. I ja que avui això va de xocolata, res millor que entrar per la porta gran amb la cançó Pure Imagination, de la soundtrack de la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata. Per cert, que Charlie i la fàbrica de xocolata, de la pel·lícula del 2005, és una nova adaptació de la novel·la de Roald Dahl, publicada el 1963, titulada també Charlie i la fàbrica de xocolata.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it.
Death by Chocolate, o sigui, Mort per xocolata, és actualment una denominació per a molts postres diferents de receptes també molt variades, fins i tot incloent gelats, i també és el nom de tendes, pastisseries i restaurants. Però l'origen de l'expressió Death by Chocolate hi ha qui l'atribueix al pastisser Eric Russell, que el 1984, mentre treballava per Caissons, un fabricant de postres de Londres, i davant una nova creació amb xocolata especialment deliciosa, va exclamar: "Això és la mort per xocolata." Clar, que també hi ha qui li atribueix, en canvi, el nom al xef nord-americà Marcel Desaulniers, que uns anys abans elabora un pastís que anomena Death by Chocolate al seu restaurant Trellis, a Williamsburg, a l'estat americà de Virgínia. En Marcel Desaulniers neix el 2 d'agost de 1945 de signe Lleó i mora el 28 de maig de 2024 i és conegut com el gurú de la ganache. La ganache és una crema de trufa de xocolata que es fa servir per farcir o cobrir pastissos i bombons i el seu origen es deuria a un error. De fet, salses i cuinats que avui ens resulten indispensables i que són esplèndids provenen d'errors, i és que la cuina va existir després del menjar, i tot el que d'ella surt en el seu moment És un experiment. Parlava de la ganache i deia que la seva obtenció sembla que es deu a l'error d'un aprenent de cuina que va vessar crema de llet calenta damunt xocolata i, en desfer-se, la barreja va resultar tan cremosa i saborosa que ràpidament se li va trobar utilitat i així fins avui. Tornant a Marcel Desaulniers, també té molts altres postres on la xocolata és l'estrella. Destaquen, per exemple, a més de mort per xocolata, la temptació de xocolata i la demència de xocolata. Totes les seves receptes es poden trobar en el seu llibre Death by Chocolate, publicat el 1992. Una lectura indispensable per qui tingui la rebosteria i la pastisseria com a objectiu a la vida, com també ho és veure els episodis de la sèrie de televisió titulada Death by Chocolate, conseqüència de l'èxit del llibre, i on el mateix xef explica les seves receptes i mostra la preparació. La cantant Sia també té una cançó que es diu Death by Chocolate.
Death by chocolate is a myth. Yeah, yeah, yeah. This I know because I dared. Oh, I've been around from broken hearts and how. Lay your head in my hands, little girl. This is only right now. Death by crying doesn't exist. Oh, the headaches feel a bit like air.
Tornem a Death by Chocolate. I no em refereixo al pastís, sinó a assassinats on la xocolata hi té molt a veure. Així doncs, el fascicle d'avui és tan o tan poc dolç com la xocolata de la que parlo, i tot dependrà del percentatge de cacau amb el que estigui feta i la proporció de sucre o mel, de llet, mantega i si se li han afegit condiments com fruits secs o espècies, per exemple. El cacau, la matèria primera de la xocolata, conté un alcaloide que és la teobromina, que és el que li atorga el seu gust amargant. Quan més cacau té la xocolata, més amargant és de sabor. El nom, teobromina, li ve del botànic Carlos Linneo, que va anomenar el cacau teobroma, que significa aliment dels déus, al ser considerat un producte de culte pel poble maia i asteca. Pensem que els primers registres del seu cultiu es remunten a més de 4.000 anys enrere, amb origen a la zona que avui ocupa Ecuador, Perú i Colòmbia. I ja es prenia també com a beguda. Per tant, imagineu-vos quants assassinats s'han pogut cometre des de llavors. I és que sempre s'ha dit que la xocolata pot ser el millor vial per distribuir un verí. Pel que sembla, el seu sabor amagaria el possible gust desagradable de la substància verinosa continguda. I és així tant en la seva versió de xocolata desfeta i servida en tassa, com en la versió bombó, com a tastet llaminer, i la que es distribueix també en rajoles. I ara toca escoltar un fragment de la Cavalcada de les Valquíries, de la segona de les quatre òperes del cicle titulat L'anell del Nibelung, de Richard Wagner. I és que es va estrenar el 1870, exactament el mateix any, en què Christiana Edmunds, quina història us explico tot seguit, va començar la seva indiscriminada venjança fent servir la xocolata com a arma mortal. Us explico el cas real de Christiana Edmunds, nascuda el 3 d'octubre de 1828 de signe Balança i morta el 19 de setembre de 1907, que ha passat a la història com l'assassina de la crema de xocolata per haver dut a terme una sèrie d'enverinaments a la localitat anglesa de Brighton a principis de la dècada de 1870. La Christiana Edmunds és una senyoreta amb una educació privilegiada que apunta per a un comportament inestable per antecedents familiars de malaltia mental. El 1869, quan té 41 anys, s'enamora del metge local, un home casat i sobradament conegut. Però pel que sembla, la relació és purament epistolar, només cartes amoroses. Doncs el metge, més tard, ho explicaria dient que mai va anar més enllà i que, per suposat, no hi va haver cap contacte físic. Aquesta relació finalitza per part del metge a l'estiu següent, el 1870, i la Christiana, que clínicament es correspon amb una edat més infantil que no pas l'edat que té, reacciona amb una rebequeria que no mesura les conseqüències dels seus actes. I així, al setembre, l'esposa del metge cau greument malalta amb símptomes clars d'enverinament i el doctor sospita de la crema de xocolata que li ha portat la Christiana. Però, en no disposar de proves i essent la família de la Christiana molt influent, no alerta a la policia i es distancia totalment de la noia. A l'any següent, la Christiana compra bombons a l'establiment Maynard's, que retorna tot seguit dient que no li agraden. I com que estaven perfectament embolicats, es tornen a posar a la venda sense saber que han estat inoculats amb estricnina. El resultat són una sèrie d'enverinaments i una mort, la d'un nen de 4 anys que està a la localitat costanera de vacances amb la seva família. Els casos no es relacionen entre si fins al 10 d'agost de 1871, quan 6 persones conegudes de Brighton, entre les que hi ha la dona del metge, reben paquets de regal portats pel tren des de Londres amb dolços que els acabaran produint una intoxicació, aquest cop amb arsènic. I tot i que Christiana també n'ha rebut, de fet se l'envia a si mateixa perquè se la consideri víctima, les sospites aportades pel doctor sobre els episodis anteriors fan que s'investiguin els seus moviments. Els detectius aconsegueixen proves que la incriminen, per la qual cosa és detinguda, jutjada, declarada culpable i condemnada a mort. Però s'accepta com atenuant el seu estat mental, doncs es comporta com una adolescent confusa, no conscient de la gravetat dels seus actes, i se li commuta la pena per cadena perpètua que compleix en el sanatori mental de Broadmoor, obert el 1863, i que és l'hospital psiquiàtric d'alta seguretat més antic d'Anglaterra. Christiana morirà dins als 79 anys, sense haver tornat a estar en llibertat. Mm-hmm.
stationed in the Rockies just before the World War. The two of them were married there in Colorado Springs. I can't think of a better place to start a sweeter thing. Came back home again to play the symphony. In the years that followed, Sweet Mary bore him Kathy, Jane, and Nancy, and the last was me. Well, I could sit for hours on my daddy's knee while he taught me how to read the score. Mozart, Bach, Beethoven, and
Dixon Carr, l'escriptor nord-americà de novel·la policiaca, considerat el mestre dels assassinats dins habitacions tancades, té coneixement del cas quan està vivint a Anglaterra i es basa en ell per l'argument de la seva novel·la de 1939, The Black Spectacles, i que es pot trobar com Los anteojos negros o Les gafes negres, depenent de la traducció. En ella s'investiga a una jove, nomenada Marjorie, membre d'una respectable família de l'alta societat anglesa, com a sospitosa la mort d'un menor per enverinament. La situació empitjorarà en produir-se una altra mort en les mateixes circumstàncies i amb testimonis que l'acusen directament. L'investigador assignat al cas estableix tal connexió amb la sospitosa que amenaça la seva capacitat de concentració i la seva objectivitat. I a mesura que la investigació avança, el cas es va tornant més i més enrevessat fins a arribar a una inesperada i magistral solució de les que ens té acostumats aquest magnífic escriptor. És la desena de les 23 novel·les protagonitzades pel doctor Gideon Fell, un detectiu aficionat que sovint és requerit per la policia, i aquesta està considerada una de les millors obres de l'autor. El cas de Christiana Edmunds també té dramatització radiofònica a càrrec de John Fletcher, emesa per primer cop el 4 de març de 2006 per la BBC amb el títol The Great Chocolate Murders. Relata com a principis del segle XIX hi ha una sèrie de casos de malaltia a Brighton que inicialment es creuen que responen a una infecció per còlera atesa la deficiència del clavegueram de la ciutat. Finalment, s'identificarà una solterona que, rebutjada pel seu amor, s'està venjant enviant bombons enverinats als habitants, que no serien sinó Nougat de Montélimar. Montélimar, una població del sud de França, és el bressol del Nougat. I encara que no hi ha data acreditada dels inicis, es sap del cert que des de principis del segle XVIII la producció ja era ben coneguda arreu. I és que la xocolata com a arma assassina fins i tot es va voler també utilitzar durant la Segona Guerra Mundial. La sort i l'habilitat d'un agent de l'MI5 britànic es van aliar per fer fracassar un complot nazi per assassinar a Winston Churchill. Winston Churchill, incapaç de resistir-se a la xocolata, sempre en té al menjador, on hi ha habilitat el gabinet de guerra durant el conflicte. Els espies nazis, coneixedors d'aquest costum, el 1943 habiliten un explosiu recobert d'una làmina de xocolata pensat perquè, en voler trencar-ne una presa, s'activi i exploti 7 segons després, amb una potència suficient com per matar qui estigui a prop dins d'un radi d'un parell de metres. Embolcallat com la marca Peter's Chocolate, que és la habitual de Churchill, amb el seu característic paper negre i lletres daurades, s'hauria depositat en la safata barrejada amb altres xocolates. Afortunadament, pel primer ministre britànic, els seus agents ho esbrinen a temps i poden evitar-ho. Daniel Peter, un suís de la localitat de Vevey, és el fundador de la factoria Peter's Chocolate, el 1875, i el creador de les primeres rajoles de xocolata amb llet. Des de llavors, és una prestigiosa i reconeguda marca i és distingida a tot el món com el principal fabricant d'ingredients de xocolata premium. El xocolata premium, per qui no ho sàpiga, és el cacau pur, que no ha estat sotmès a cap procés químic que pugui comportar la pèrdua o alteració dels seus ingredients 100% orgànics. I si en Daniel Peter va ser el creador de les rajoles de xocolata amb llet, escoltem ara un tall de la cançó Cigarrets i xocolata amb llet, de Rufus Wainwright, que aquí la canta fent duet amb Rachel Price.
Cigarettes and chocolate milk,
these are just a couple of my cravings.
Everything it seems I like a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me.
If I should buy jelly beans,
have to eat them all in just one sitting.
Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit harmful for me.
And then there's those other things,
which for several reasons we won't mention.
Everything about them is a little bit stranger, a little bit harder, a little bit deadly.
Us deixo que assaboriu xocolata, ja sigui desfeta o un bombó o trencant una presa d'una rajola, i ens tornarem a trobar per menjar-ne més en un altre fascicle, això sí, sense verí. Gràcies a Toni González per cuinar aquest fascicle des de la sala de control, avui convertida en cuina de rebosteria, i a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.